Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Comencem una nova edició del Dia Directe. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Avui, doncs, informació, resum de les principals informacions de la setmana i també avui el que farem en aquesta Via Directa és resum del ple municipal d'aquest dimecres, un ple municipal on s'han aprovat les ordenances fiscals del 2025 i també el pressupost del 2025, i escoltarem tot seguit les valoracions dels diferents portaveus dels partits polítics en presència al plenari municipal. Aprovades les ordenances fiscals i el pressupost del 2025 de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, el ple municipal del 30 d'octubre va debatre sobre les noves ordenances fiscals i el pressupost. Un pressupost de 30 milions d'euros destaca per comptar amb 5 àrees prioritàries centrades a l'educació i un reforç al pla del Sant Andreu Millora pel manteniment de la ciutat, l'increment de la seguretat i el civisme. El pressupost ha estat aprovat per l'equip de govern, Fem Sant Andreu i En Comú Podem i Som Sant Andreu. Vox s'ha abstingut i el partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular hi han votat en contra. Mateixa votació per les ordenances fiscals que entraran en vigor el 2025. Han estat finalment aprovades amb els vots favorables de l'equip de govern, Fem Sant Andreu, En Comú Podem i Som Sant Andreu, l'abstenció de Vox i el vot en contra del Partit dels Socialistes i el Partit Popular. Unes taxes on es congelen, excepte l'IBI, que experimentarà un increment del 3,5%, i la taxa de residus, que pujarà un 10%. Els portaveus dels partits polítics amb representació plenària han valorat a Ràdio Sant Andreu l'aprovació d'ordenances i també del pressupost que entrarà en vigor a l'any 2025. Miquel Àngel Abril, portaveu de Fem Sant Andreu. Miquel Àngel Abril, portaveu de Fem Sant Andreu, finalment aprovat els pressupostos, pressupost de 30 milions d'euros, aprovades les ordenances fiscals del 2025, amb aquests vots favorables de l'equip de govern, Fem Sant Andreu, En Comú Podem, Som Sant Andreu, abstenció finalment de Vox i en contra el Partit Popular i en contra també el Partit dels Socialistes. Quina valoració en fa del ple d'avui?
Doncs sí, com bé dius, finalment, perquè ja és tard, tenim ordenances i pressupost per primera vegada a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, un esforç bastant important que es ve realitzant des de fa mesos. Un pressupost on hem estès la mà a les diferents forces polítiques i on també han aportat les seves propostes, però bueno, en aquest cas agraïm especialment a Som, no?, que hagi firmat també, signat aquest acord de pressupostos, uns pressupostos que ens permetran al llarg de l'any 25 complir aquells objectius que també nosaltres portàvem des del nostre programa, i que tracta molts temes l'any 25, però especialment en temes d'educació, de manteniment de la ciutat, en temes de seguretat. Són molts temes molt importants que, gràcies a aquesta eina, a aquest instrument que és el pressupost, aconseguirem l'any vinent poder implementar. També recordar que en 2 anys, en 2 exercicis, hem exhaurit el deute amb 2,7 milions d'euros. Crec que això val la pena de remarcar-ho, i contents per la feina feta, contents perquè tenim aquest instrument, ordenances i pressupost en un mateix ple per primera vegada, i ja seguim.
Pel que fa a les ordenances, ordenances congelades, excepte l'IBI, 3,5% d'augment i el 10% de la taxa d'escombraries. De fet, els vots negatius tant del PSC com també del Partit Popular han anat per això, no?, per aquest increment, sobretot per l'IBI.
Sí, ens costa una mica d'entendre la incongruència, al final, com pots tirar endavant un pressupost equilibrat sense aquests augments en aquestes taxes impositives pròpies, no? Perquè al final som pocs els recursos que els ajuntaments tenen, no?, per equilibrar amb ingressos propis, i és una actualització. O sigui, al final l'IBI és una actualització, ara ja dintre d'una normalitat, i la taxa de residus és un 10%. Els municipis del voltant estan pujant més perquè dintre de poc l'usuari, el veí, haurà de suportar el 100% d'aquesta recollida i gestió dels residus. Per tant, és una taxa, una actualització, un augment del 10%, però que d'alguna manera s'està avançant el que vindrà, i per tant això ens permetrà esmorteir properament aquesta taxa de residus en els propers exercicis.
Juan Pablo Beas, el portaveu socialista, valorant aquest ple d'ordenances i de pressupostos. PSC, que ha votat en contra tant les ordenances com el pressupost. Valoració del ple.
A veure, nosaltres hem votat en contra per un concepte molt clar. No volem que continuïn pujant els impostos per la gent. L'IBI és l'impost que més afecta les famílies, és l'impost que l'any passat ho van pujar un 10% i aquest any ho pugen un 3,5% més. Estem parlant d'una pressió fiscal desproporcionada per la ciutadania, i això era un punt de sortida nostra irrenunciable. No es podia pujar l'IBI després del 10% de l'any passat. Estem parlant, i hem posat exemples, de gent que pagarà, entre això i la taxa d'escombraries, que augmenta un 10%, pràcticament 1.000 euros per tenir un local de 80 metres, o una família pagar 50 o 60 euros més. El govern no ha estat atent a aquesta reclamació nostra, que no pugés, i a més, doncs, amb una actitud de si no acceptes aquest augment no podrem arribar a un acord, perquè nosaltres no teníem cap tipus de disposició contrària a arribar a un acord. El que sí que és veritat, ells van dir que o passaven per aquí o no hi havia acord, i no ha estat possible. Nosaltres hem fet també tot un conjunt de propostes, un conjunt de mesures per millorar Sant Andreu de la Barca de cara al futur, en algunes en l'àmbit de les inversions, en altres en l'àmbit del capítol corrent. Hem proposat un psicòleg per a la gent jove de Sant Andreu de la Barca, hem proposat doncs un servei d'atenció també a la dins de la policia local, amb una assessoria jurídica per a dones en cas de violència de gènere, hem proposat coses per a la gent gran, i aquest acord no ha estat possible. Sí que trobem que és un pressupost, el que ells han configurat, que és un pressupost que no té gens de creativitat, és un pressupost gris d'una ciutat que no avança, que és el que està passant. L'any passat també van explicar amb molts colors i molt maco tot el que farien, i aquest any Sant Andreu no ha millorat ni un pèl, tot el contrari, no? Aquí estem davant un govern de postal, de xarxa social, però que no millora la ciutat. Per tant, no podem recolzar aquests pressupostos i aquestes ordenances, principalment perquè no podem continuar carregant els ingressos en les economies de les famílies.
Sí que han mantingut reunions, vostè ha reconegut aquí en el ple, per parlar d'aquestes ordenances. A l'entrevista de portaveus d'aquest mes d'octubre ja vam intuir que hi hauria un vot negatiu per les ordenances, pel que fa al pressupost, obria potser la porta a una abstenció final.
Nosaltres hem reconegut i intentem reconèixer les coses quan es fan doncs amb elegància, amb correcció. I aquesta edició dels pressupostos hem estat atesos bé, hem tingut diverses reunions, hi ha hagut aquesta part que ells no han volgut cedir, perquè fins i tot els hem dit, hi ha altres formes d'aconseguir aquests 260.000 euros de l'augment de l'IBI, hi ha altres fórmules en la gestió pressupostària. No les han volgut escoltar, però l'atenció ha estat correcta, hem parlat en diverses ocasions, un parell de reunions, i per tant s'ha de reconèixer si ens han donat la informació. En aquesta ocasió ens l'han donat bé, però quan hem volgut aprofundir no s'ha pogut fer, i per això el pressupost, el que veiem és un pressupost que no il·lusiona, és un pressupost molt feble i amb molt poques idees.
Vox es va abstenir en la votació del pressupost i també en la votació de les ordenances fiscals. En aquesta ocasió, la valoració la realitza el número 2 de Vox a Sant Andreu de la Barca, Amador Vázquez. Bé, des de Vox, com es valora el ple d'avui amb aquestes ordenances i també amb aquest pressupost aprovat? De fet, Vox, abstenció en aquests dos punts importants del ple.
Bueno, desde Vox hemos hecho una abstención positiva, como hay que reconocer también el valor de los presupuestos y que ha aumentado muchas partidas que están dentro de nuestro programa. Más que nada, lo que no nos ha gustado, el ejercicio de hipocresía del PSC, haciendo todos los males de aumentos de impuestos ellos, cuando ya su política es aumentar impuestos, y quizás, y después la actuación de la señora Isabel Marco diciendo que no consiente y que como tal nos ha parecido un ejercicio de vamos, de al más puro estilo estalinista y lo más fascista, ya que odia tanto el fascismo, lo más fascista que se ha dicho en esta sala durante mucho tiempo. Y pues nuestra opinión sería que le pidiera perdón y disculpas a la concejal del PP o que tendría que presentar la dimisión.
Dels punts del pressupost, que és el que més agrada a Vox en aquest pressupost i aquestes ordenances?
Hombre, en general, estos presupuestos lo que más nos gusta es el aumento en seguridad, todo esto que es de cámara, y bueno, y también hay que tener en cuenta que en un presupuesto municipal pocas cosas hay que no sean habas contadas, porque hay que reformar instalaciones deportivas, de la Gent Gran, todo. O sea, lo único que no nos gusta, pues el tema que se ha metido de los de gastos en ideología, aumento en las fiestas del 11 de septiembre que se ha doblado, bueno, ideología de género que ya estamos viendo que este tema ya está un poquitín en decadencia, que sirve para desunir. Y bueno, lo que todos sabemos, que lo que nosotros estamos en contra, todo lo que es inversión en catalanismo, pues, un poco más.
Felipe del Val, portaveu de Som. Fa unes setmanes parlàvem d'aquest acord entre l'equip de govern, FEM Sant Andreu, en Comú Podem i Som per pressupostos i també per les ordenances fiscals. Avui s'ha materialitzat en aquest ple. Quina valoració en fa després del ple d'avui?
Positiva, i la verdad que estamos muy contentos de que hemos dejado claro la actitud, la personalidad política de Son, que es una agrupación municipal, un grupo político, un grupo de electores, que lo que queremos es lo mejor para San Andrés de la Barca. Estimamos a San Andrés de la Barca, trabajaremos por San Andrés de la Barca y, por supuesto, yo creo que es un momento donde tenemos que sincerarnos con presupuesto y trabajar en conjunto con el equipo de gobierno y con cualquier partido de oposición.
Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular, valoració d'aquest ple d'ordenances de pressupost municipal finalment aprovat. El Partit Popular doncs s'ha mostrat en contra tant de les ordenances com també d'aquest pressupost. Quina valoració se'n fa?
Doncs mira, la valoració és positiva perquè no s'ha de tenir en compte, no tant la votació com el que ha estat aquest ple, no? Aquí s'han discutit, s'han presentat ordenances, alhora pressupostos, això és històric, no s'havia fet mai abans, i és molt bona manera de que el ciutadà entengui d'on venen els diners i què fem amb ells, no? Perquè és l'entrada i sortida de diners. Per què hem votat en contra? Hem votat en contra perquè s'ha tornat a carregar sobre els ciutadans amb impostos aquest pressupost, la base d'aquest pressupost. 3,5 d'IBI, més el 10%, més el 10 de l'any passat, estem pagant un 13,5% d'IBI. Sabien que pujarien els impostos un 10% de les tasses de basura. Nosaltres creiem fermament que aquests 260.000 euros que es treuen de la pujada d'IBI d'aquest any es podien haver tret d'un altre lloc i no tornar a incidir sobre el ciutadà, que al final som els que paguem sempre religiosament.
El pressupost municipal, què destacaria d'aquest pressupost municipal? 30 milions d'euros?
Clar, amb 30 milions d'euros, 260.000 euros, que és el que puja la diferència d'IBI, escolteu, mirem-ho, pensem en el ciutadà. Això és preocupar-te pel ciutadà, no haver d'estar sempre, perquè el ciutadà ja paga per se les pujades de l'IPC, amb tot, amb la bossa de la compra, amb el lloguer, amb les hipoteques. Per tant, el que pot fer l'Ajuntament és estalviar-li aquesta pujada més del 3,5%. Home, pensem-ho, mirem-ho bé i no tornem a carregar les tintes sobre el ciutadà.
El Partit Popular ha presentat una moció que ha estat rebutjada.
Sí, bueno, no esperàvem una altra cosa. De fet, ja és una moció que venia amb una declaració de l'any del mes passat que no ens van deixar presentar perquè es va traspapelar i a última hora, dues hores abans del ple, ens va dir que no la podíem presentar. Per tant, l'hem remodelat a moció i l'hem volgut presentar perquè també és veritat que s'ha de fer un reconeixement, sobretot ara, de, per nosaltres, el guanyador de les eleccions a Venezuela, Edmundo González.
Bé, per últim, Isabel Marcos, portaveu de Comú Podem, valoració d'aquest ple municipal, d'ordenances i de pressupost.
Bueno, hoy ha sido un pleno muy importante, es un pleno, yo creo que el más importante del año, porque es donde hemos aprobado por primera vez juntas las ordenanzas y los presupuestos. Esta era una demanda de Comú Podem de cuando estábamos en la oposición, de poder hacer una valoración conjunta y saber, como cualquiera en su casa, a dónde va el dinero que se ingresa en el ayuntamiento y poderlo valorar conjuntamente ingresos y gastos. Son unos presupuestos que yo creo que van a ayudar mucho a hacer una ciudad mejor. Son presupuestos que tienen que ver con el mantenimiento de la ciudad, con la limpieza de las calles, con la convivencia, con la educación, con la atención a las personas y los servicios sociales. Tienen una partida de presupuestos participativos que vamos a poner en manos de los vecinos y vecinas para que puedan decidir a qué dedican 50.000 euros del presupuesto. Y tienen medidas pues de conciliación de la vida familiar y laboral. Y bueno, en general pienso que van a contribuir a mejorar en gran medida y hacer que San Andreu sea una ciudad mejor, una ciudad en la que nos sintamos orgullosos y orgullosas de vivir.
Pel que fa a les ordenances, pujada de 3,5% de l'IBI, 10% de la taxa d'escombraries.
El tema de la tasa de escombrerías es un tema que tiene que ver con Europa, que no podemos hacer nada y toca actualizar, y más cuando somos el quinto municipio por debajo en reciclaje de todos los 35 municipios del área metropolitana. Nos tenemos que poner las pilas para esquivar las multas posibles de la Comunidad Europea. Y el tema del IBI es un tema de actualización. Llevamos muchos años en el ayuntamiento que no se actualizaban, que no se actualizaba el IBE, los precios están muy altos, el coste de los servicios, el coste de todo es muy alto, y es un poco la media de todos los municipios de nuestro entorno, que están subiendo en torno a un 3, 3.5, y algunos más cuando han tenido que, en general, es un poco la media de lo que está pasando, y no hacer esta medida, que es una medida muy impopular y que a nadie nos gusta. Por supuesto, lo de la oposición es muy fácil decirlo, ¿no? Pero desde el gobierno pensamos que es una medida de responsabilidad, y no hacerlo nos lleva a endeudarnos y a tirar de la hucha que ya la tenemos prácticamente agotada, porque, como ya he dicho en otras ocasiones, durante los años post COVID, el PSC hizo que la hucha del ayuntamiento quedara bajo mínimos.
Valoracions dels diferents portaveus dels grups polítics municipals amb presència en el plenari municipal sobre el ple municipal celebrat el 30 d'octubre i sobretot aquestes ordenances fiscals i el pressupost del 2025 que finalment ha estat aprovat per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a través del ple municipal. Un pressupost de 30 milions d'euros per a l'any 2025 i unes ordenances fiscals, unes taxes que es congelen excepte l'IBI, que experimentarà un increment del 3,5%, i la taxa de residus, que s'incrementarà en un 10%. Tant el vídeo com l'àudio del ple municipal està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Unes ordenances i pressupost municipal que va ser aprovat pels vots favorables de l'equip de govern, Fem Sant Andreu i En Comú Podem, amb el suport també de Som Sant Andreu, abstenció de Vox i vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Popular.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Aquesta setmana Ràdio Sant Andreu hem realitzat l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet. Era dilluns i vam fer una prèvia del pressupost municipal i també de les ordenances que s'han aprovat finalment aquest dijous.
Doncs penseu que estem parlant de molts departaments de l'Ajuntament, que cada departament fa la seva proposta de despesa i que després aquesta ha de quadrar en els números globals, perquè no es pot presentar un pressupost que estigui desequilibrat. I aquest era el principal problema que abans us explicava. Per tant, el repte és que aquest pressupost es porta treballant des del juny d'aquest mateix any, on tots els serveis han fet les seves peticions, on tots els serveis, diguéssim, han explorat noves vies d'actualització d'aquests serveis, de millora d'aquests serveis o de serveis nous, i el govern el que sí que ha fet és marcar 5 grans prioritats. Aquestes 5 grans prioritats són educació, promoció econòmica, el manteniment de la ciutat, tots els serveis que tenen a veure amb la ciutadania i, com no, el Pla Sant Andreu Millora.
Un pressupost al que es presentarà aquest dimecres de 30 milions d'euros, on destaquen 5 grans àrees.
Anem repassant d'un en un, comencem sí, amb educació.
Doncs mireu, educació passa, o sigui, educació representa un 6% del pressupost global, s'incrementa un 13% respecte a l'any passat, que això aproximadament són 224.000 euros, i el pressupost total d'educació són 1.900.000 euros. Això té a veure el que destaquem, diguéssim, d'aquestes nous serveis o actualització que fem és el Pla Educatiu d'Entorn, que són 63.000 euros, la nova gestió de les escoles bressol, que millorem les condicions de les treballadores i apliquem també les vetlladores en el servei, això són uns 170.000 euros més, i el Pla de Segones Oportunitats, que és un programa per aquells nois i noies que no han acabat els estudis reglats i, per tant, puguin tenir una segona oportunitat. Això són 62.000 euros més.
Anem a promoció econòmica.
Promoció econòmica, el que és, ens gastem en promoció econòmica és 1 milió d'euros, i aquí cal destacar el nou programa de Sant Andreu Avança per l'Ocupació amb 73.000 euros, amb una subvenció dels costos salarials del 50%, i continuarem fent aquests programes de suport al comerç local amb 120.000 euros.
Manteniment de la ciutat, en què es destinarà aquest pressupost?
El manteniment de la ciutat representa un 15% del pressupost municipal. Aquest any s'incrementa un 4%, això són 200.000 euros més. I aquí cal destinar que posem més recursos en el manteniment dels equipaments municipals, 70.000 euros, i dels subministraments. D'acord? La factura, com a totes les cases, ha pujat molt, també a l'Ajuntament, i en aquest sentit serien 115.000 euros més. Només una dada, Jordi, i aquesta és d'aquest matí. L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, respecte al 2019, la seva factura de subministraments ha crescut un 49%. Perquè la ciutadania també ho sàpiga. Explicar també que gestionarem de manera directa, és a dir, amb un ens municipal, la zona blava. Això incrementarà uns 149.000 euros als beneficis cap a la ciutat. Ja no s'ho quedarà una empresa privada, sinó que aniran directament a l'Ajuntament, als serveis municipals. Ampliarem el servei de bus urbà a tots els caps de setmana i també al mes d'agost. I invertirem en la instal·lació de plaques fotovoltaiques i millora de l'eficiència energètica en els equipaments municipals, que són 363.000 euros.
Un altre punt important també, habitualment, dels pressupostos municipals és les partides referents als serveis a les persones.
Aquí és un punt molt important, representa el 22% d'aquest pressupost i s'incrementa un 11%, uns 600.000 euros més, i suma un total de 6,7 milions d'euros. Aquí tindrem més recursos per habitatge i reallotjament, habitatge també amb el conveni amb l'Insol, i per la rehabilitació de pisos, que són 70.000 euros més. Reforçarem el servei d'atenció domiciliària i teleassistència amb 285.000 euros. Reforçarem les targetes Moneder amb 65.000 euros més. Dinamitzarem més i millor encara l'Espai Jove amb 78.000 euros més, amb diferents programes i suport a les entitats juvenils. També la Festa Major tindrà més recursos, Cultura tindrà més recursos. En aquest sentit, el que volem és posar la dada real del quin és el cost de les diferents actuacions culturals que es porten a terme a la ciutat per part de l'Ajuntament, perquè fins ara s'utilitzaven recursos de tots la resta de departaments, i en aquest cas regularitzem aquesta situació i es posa, com hauria de ser des d'un inici, la despesa que pertoca. I destinarem 50.000 euros en projectes de participació ciutadana.
L'últim punt, el Pla Sant Andreu Millora, un pla que quan es va presentar, o l'equip de govern el va presentar que seria un pla per uns mesos, però ha vingut per quedar-se, no, aquest pla?
Va ser un pla de xoc en aquell moment, perquè la ciutat ho necessitava, i aquest pla ens ha ajudat a millorar-ho absolutament tot. Processos interns de l'Ajuntament, manteniment de la ciutat, nous serveis, i per tant, el Pla Sant Andreu Millora representa un 20%, un 23% del pressupost municipal. Això suposa un increment del 4% respecte a l'any anterior i són 270.000 euros més i un total de 7 milions d'euros. Amb aquest pla Sant Andreu Millora incorporem 2 agents de policia més, ampliació de plantilla, no substitució, ampliació de la plantilla, la posada en funcionament de totes les càmeres de biovigilància i lectors de matrícula a la ciutat, la creació d'una unitat d'intervenció ràpida per al manteniment de la via pública a la ciutat, el projecte de l'ADN Caní per perseguir aquelles persones doncs, que no compleixen amb el seu dret cívic de recollir els excrements. També, amb crèdit local, destinarem 150.000 euros a la millora dels jardins, espais verds i parcs i parcs i la renovació de parcs infantils amb 660.000 euros.
Sobre el pressupost municipal, abans ja ha donat detalls de quines seran les principals fonts del finançament per aquest pressupost, no?
Exacte, com els hi explicava a l'inici, qui suporta l'increment principal d'aquest nou pressupost són aquests fons, aquests ajuts que hem trobat fora dels tipus impositius, que són els provenents dels pressupostos de l'Estat, dels pressupostos de la Generalitat i dels pressupostos de la Diputació de Barcelona, que s'incrementen respectivament un 36, un 17 i un 6%, com li he explicat.
El que fa a les ordenances fiscals, a pujada d'un 3,5% de l'IBI i un 10% de la taxa d'escombraries. Així ho justificava l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual a Ràdio Sant Andreu.
Actualitzem el tipus impositiu de l'IBI, que l'equiparem més o menys a una previsió de l'IPC de tot l'any, que seria aproximadament un 3%, i actualitzem, cosa que no vam fer l'any passat, la taxa de residus, d'acord? Que serà un 10%. Explico i poso un context. La taxa de residus, hi ha una directiva europea que el que diu és que el ciutadà ha d'assumir al 100% el cost del servei. Nosaltres a Sant Andreu la Barca tenim un servei de recollida d'escombraries que té gairebé més de 25 anys, el contracte, que finalitza en breu i que, per tant, ja estem preparant la nova licitació d'aquest servei. Clar, fixin-se, fa 25 anys el model de recollida no és l'actual, és molt diferent. I l'actual és més costós també, no? Perquè busquem aquesta diferenciació de les fraccions. Per tant, el que estem fent és equiparar l'increment que ens podrà arribar d'aquest nou contracte amb aquesta taxa, diguéssim, del 10%. Per aterrar en xifres reals, perquè també és important tot el context que he fet, però també parlar dels números absoluts. Estaríem parlant que de mitjana el rebut de l'IBI s'incrementaria 16 euros a l'any i la taxa d'escombraries de mitjana serien 13 euros a l'any. D'acord? Gràcies aquesta actualització d'una taxa i un tipus impositiu i més els ingressos que el govern ha aconseguit trobar fora d'aquest ajuntament, tancaríem, estabilitzaríem el pressupost. Jo també vull dir una cosa, Jordi. Vull destacar que en dos anys reduirem el deute a l'ajuntament 2,7 milions d'euros. En 2 anys de gestió d'aquest govern, d'aquesta coalició de govern entre FEM Sant Andreu i en Comú Podem.
Les paraules de l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista d'aquest dilluns, l'entrevista mensual que realitzem amb l'alcalde. En aquesta ocasió, doncs, l'entrevista es va dedicar única i exclusivament a ordenances fiscals i pressupost del 2025, que finalment doncs, ha estat aprovat en el ple municipal d'aquest dimecres. Més informació a través de radiosantandreu.com.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
Ja estem en plena celebració de Tots Sants. Les pastisseries de Sant Andreu de la Barca doncs ja estan venent els tradicionals panellets. És un reportatge del nostre company Pere Joventí Balcells.
Les pastisseries de Sant Andreu de la Barca viuen una bona temporada de venda de panellets. Aquests dolços tradicionals es mantenen com a plat fort de la festa de Tots Sants, tot i l'irrupció d'altres productes vinculats al Halloween. Ja fa dies que els aparadors de les pastisseries són plenes de panellets i de dolços per celebrar que arriba Tots Sants, com cada any hi ha des dels més tradicionals, amb els pinyons, fins als més transgressors, amb coco, xocolata, d'entre d'altres. Segons el gremi de pastissers, aquest any es vendran a Catalunya 11 milions de panellets artesans, una previsió molt semblant a la de l'any passat, tot i que podria acabar sent major si es manté l'ambient plujós i de tardor que vivim aquests dies. Dels 11 milions, gairebé la meitat seran de pinyons, un fet que continua convertint aquest panellet en el rei indiscutible de la Festa de la Castanyada. Hem visitat les tres pastisseries de la ciutat, comencem per la més antiga. Escoltem Josep Maria García del Forn García.
El dimecres ja faré la presentació de tots els variats que faré i incorporaré també els moniatos, bueno, el que és el típic de la castanyada.
Entenc que us espereu perquè són totalment artesans i voleu que estiguin ben frescos pels dies que toca?
Clar, a veure, respectar la tradició. Jo ja estic veient als supermercats fa 3 o 4 setmanes que hi són. Jo no, jo els faré el dimecres, es vendran el dimecres, dijous, i el dia 1 per Tots Sants romandrà tancada la botiga.
Què tenen aquests panellets artesanals que els fan tan únics i especials?
Bueno, són en base de farina d'ametlla, bueno, de massapà, i bueno, fa una varietat de gustos. De fet, faig uns gustos molt senzills i molt clàssics, que són els que a la gent li agraden.
I el panellet de pinyons, per exemple, tornarà a ser el rei, és el que més demanda la gent?
És el rei absolut, és el que més agrada, inclús hi ha gent que només l'agafa de pinyons.
I aquest any, tema preus, com està? Està similar a l'any passat? Heu pogut mantenir el preu que hi havia l'any passat o segueix pujant?
És el mateix preu que de l'any passat, caríssim. És una tradició caríssima, a més els ingredients estan pels núvols i la feina és molt laboriosa, clar, evidentment. Té una penalització a la part laboral d'aquest producte.
En qualsevol cas entenc que els clients ho han de prendre com un luxe, no? De dir, doncs això m'ho han fet artesanament, ho han fet amb carinyo, amb bon producte.
Qui els fa a casa ja sap de què estem parlant. És un tema complicat de fer i molt laboriós, i dedicar-hi hores, hores i hores per fer-ne 15, 20, 30 panellets. Bé, nosaltres els fem de manera artesanal, amb productes de màxima qualitat, perquè sigui un postre de tot sac. La base del panellet és el massapà, que la seva base en si és la farina d'ametlla, amb el sucre, llavors es poden fer diferents acabats. En aquest cas, jo faig els clàssics. Una cirreta, els també que són molt demandats són els d'ametlla, els que fan amb llema, amb codony i el de coco. Són els que jo tinc més demanda. Per tant, no, jo... Tantes especialitats... No, es poden fer del que vulguis, de pistatxo, de tu, el que vulguis, però no. Aquí faig el clàssic i és el que la gent em demana i és el que venc.
En qualsevol cas, de ben segur que estan molt bons i que són molt diferents els que la gent pot trobar al supermercat o a les altres franquícies així gran.
Bueno, el producte fresc i de proximitat, que tant estem lluitant als comerços del poble, no hi ha un altre. I si ets de tradició i de família i t'agrada estar fent el dinar de Tots Sants i estar junts, o es fas a casa, que això és el millor que pots fer, o anar a un lloc i comprar un producte de qualitat.
I per acabar, comentaves doncs, que espereu bones vendes, aquest temps que està fent així més plujós i més tardorenc, que ajudarà a que puguin augmentar aquestes vendes, sobretot també de moniatos?
Bueno, és imprevisible, hi ha un pont pel mig, és que jo penso que anirà bé, totes les diades van bé.
I tema Halloween, us està afectant o com ho esteu vivint?
Bueno, per res, hem de conviure amb aquesta cultura del Halloween, que personalment a mi m'agrada. Llavors, com que això és un forn de artesà, les coques de vidre, que es venen habitualment cada dia, doncs les transformo en carotes de Halloween fantasmagòriques, molt xules. Després, un altre producte típic, que són les magdalenes, les transformo en formes de fantasma, de ratpenats, de carbasses... i agraden molt.
És una manera de casar les dues festes, les dues tradicions, i sobretot que passin igualment per la pastisseria, pel forn de pa, encara que celebrin Halloween o celebrin Castanyada, el que prefereixin.
Bueno, jo defenso la nostra cultura, evidentment, però la que ve i agrada, pues cap problema.
Al barri del Palau hi trobem una altra pastisseria que ja fa dies que té panellets a la seva botiga. És Marc Cortés, propietari i fundador de Tierra i Pan.
Esteu immersos ara en una nova campanya de panellets. Com està anant?
Bé, la veritat que aquest any ha començat més d'hora del normal, perquè normalment sempre comença la setmana anterior, una miqueta abans, i la veritat suposo que per les dates que cau han començat ja des de fa un parell de dies, tres, i hem començat a vendre, o sigui que suposo que anirà bé.
Quants quilos de panellets podeu arribar a fer en dies com aquests?
Sí, mira, de massapà tenim programat 95 quilos de massapà, que amb els pinyons i, bueno, i totes les varietats que fem i a més, pues, tranquil·lament a 150 s'aniran, 150 quilos.
Hi ha algun panellet que triomfi per sobre d'un altre?
El típic, el de pinyó, és el que normalment, si el preu acompanya del pinyó cada any, és el que més triomfa.
Com està el tema preus aquest any?
El que són les matèries primes, tot ha pujat. A més, l'estimat nostre govern ha pujat un 2%, tot, llavors al final t'has de fer càrrec tu. I el que són els pinyons, la veritat que aquest any millor que els anys passats.
Tant serà bona època també pel tema de panellets de pinyons.
Sí, 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 jo crec que són els que es vendran més i de fet són els que més tinc programats per vendre.
Us fa mal que, per exemple, alguns supermercats venguin aquests panellets així precuinats amb una mica, doncs, amb safates o hi ha el client que teniu ja busca una cosa més artesana?
Exacte, exacte. Jo crec que ja el client que tenim ja ens coneix, ja sap el que va buscar. Al final, l'únic això que fan mal a aquestes grans superfícies és quan competeixes per tema de preu i el nostre client no busca preu sinó busca qualitat. Nosaltres al final el massapà el fem nosaltres, el fem de manera diferent i el client quan ho prova i ja sap distingir una cosa de l'altra.
Perquè aquí el seu artesanalment, el seu un a un, com amb molt d'amor i molt de carinyo, suposo.
Sí, 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 exacte. Jo sempre dic que porta un ingredient secret, que el massapà el faig una miqueta diferent i després fer-lo un a un i no hi ha cap igual, no hi ha cap igual. Perquè s'ha de fer la rodoneta un a un, ficar els pinyons, al final la gent es sorprèn una miqueta pel preu, però clar, és de les poques coses que s'ha de fer com es feia 100% abans, perquè al final cada un és diferent. A veure, dels panellets, sí que és veritat que ara ha nascut una miqueta des dels últims anys el tema del Halloween. Llavors, al final són dues campanyes que s'han ajuntat. A nosaltres la veritat que ens va bastant bé, perquè normalment la gent sempre va venir a buscar panellets i nosaltres hem pogut ficar, per exemple, ara ficarem uns muffins de Halloween, farem unes caretes de tipus de gallet, de galeta i de més, també així una miqueta terrorífiques i a més, jo crec que és interessant poder mesclar, que sempre la gent diu el casta Halloween o no sé què, no sé quantos, no? O separar-ho. Jo crec que és interessant que convisquin les dues tradicions, que sempre està bé.
I per últim hem visitat una pastisseria que està d'estrena amb l'obertura d'un nou local, la pastisseria Arenas. N'hem parlat amb Pere Arenas, gerent d'aquesta pastisseria.
Feu aquesta estrena de la botiga justament en vigílies de Tots Sants. Esteu preparats també pel que fa a la campanya de panellets? Ja en teniu alguns aquí preparats?
Sí, sí. Sí, sí, els tenim preparats i ja entre avui i demà començarem a fer els panellets. Els hem estat preparant aquests últims dies i els hem d'acabar de preparar i posar-los a la venda.
Quins panellets teniu aquest any? No sé si teniu alguna novetat o també aposteu pel tema clàssic, el de pinyons de tota la vida.
Sí, com sempre, tots els clients el que més els agrada són els de pinyons, és el que més es ven. Potser el 70% de les vendes, 75% no són els de pinyons. Però bueno, també fem d'altres, fem d'ametlla, de codony, de coco, llimona, maduixa, taronja, xocolata, de cafè, de canyella, fruites del bosc, de dolç de llet i de cheesecake.
Déu-n'hi-do, per tant, tenen una àmplia gamma i alguns d'ells molt innovadors, no? No els podem trobar a altres pastisseries, aquests sabors.
Però si nosaltres volem donar molta varietat i que siguin ben bons i que la gent els tasti. Creiem que sempre ens han funcionat bé i aquest any esperem que la botiga encara venguem més que altres anys.
Hi ha alguna novetat d'aquest any o aquests sabors ja els teníeu presents altres anys?
No, hem repetit la llista de l'any passat, que ja ens va funcionar molt bé, vam vendre molt, i donat el gran canvi d'establiment no hem volgut afegir més canvis. Properament o de cara a altres anys sí que innovarem i farem altres coses, però aquest any no hem fet res més de nou.
Què tenen els panellets que els fan tan irresistibles o que fan que siguin els reis d'aquestes festes de tardor que ara estem justament vivint?
No sé, a la gent els agrada molt. Nosaltres fem servir pinyó de Castella, no utilitzem pinyons d'altres varietats, fem el massapà, recepta supertradicional, farina d'ametlla, clares d'ou i sucre i un bon pinyó, ou i ja està, és el que la gent vol, el que a la gent li agrada. Sí que és car, és caríssim, tant nosaltres els pinyons es costen caríssims i el producte és car, però preferem vendre un producte de qualitat que no un producte que no ho sigui.
I com ho porteu amb el tema Halloween? Us esteu adaptant? També traieu productes que tinguin a veure amb aquesta festa? Com ho esteu vivint des d'aquí, des de la Pastisseria Arenas?
Sí, fem algun producte encarat a Halloween, fem unes piruletes de xocolata, de color taronja, de forma de carbassa, també fem algunes cupcakes de Halloween, algunes galetes, també en forma de carbassa de Halloween, de cookies, però el que més es ven són els panellets i potser els nens petits que venen i ho veuen reclamen això, però el que més es ven són els panellets de pinyons, per suposat.
Doncs un any més el panellet de pinyons que torna a ser el rei de la festa, una festa que cada vegada compta amb més elements, ja ho heu anat sentint, elements que tenen també a veure amb la festa del Halloween, que també es va colant de mica en mica a les pastisseries i a les nostres vides.
Dels panellets, a continuació, parlem de les castanyes i també dels moniatos, un altre element important per a aquestes dates.
Al Mercat de Sant Andreu de la Barca fa dies que s'estan venent força dos productes estrella per aquests dies de festa de tardor. Són les castanyes i els moniatos. Per aquest motiu hem anat fins allà per comprovar de primera mà que això és així i veure si aquest any estan bé de preu, com els podem cuinar i si han arribat ben bons. N'hem parlat amb Maria Isabel Fernández de Frutes i Verdures Fernández.
Castanya està sent bé de preu, diferent que l'any passat.
Està més econòmica que l'any passat, per lo menos 2 euros.
I és de bé de Galícia aquesta castanya?
Sí, bueno, también la parte de Extremadura también tiene buena castaña, son las dos partes, pero no, está viniendo de Santiago de Compostela, o sea que sí. Sí, se va vendiendo, pero el último día es el día que más se vende, bueno, castañas y moniatos, no solo las castañas, no nos dejemos los moniatos, que también es un producto fuerte de estos días.
I ara, no sé, amb aquest temps que està fent, que no para de ploure i que està començant a fer inclús fresqueta, ¿creus que a la gent li vindrà com més de gust menjar aquests fruits de la tardor?
Sí, hombre, este año moniato se está vendiendo muchísimo, castaña también, mucho más. También está saliendo mucho más sana que otros años porque no ha hecho tanta calor. Entonces, creas o no, la castaña la ayuda. Los años que hace tanto calor viene muy picada, y este año está viniendo bastante sana, que eso ayuda también para que el producto se venda más.
Si ens pots donar algun consell per cuinar aquestes castanyes, aquests moniatos?
Yo es que las hago, las parto. Yo los moniatos los hago al horno, pero bueno, los moniatos hoy en día de todas maneras frito, a mí me gustan al horno. Y en la freidora de aire ahora, quien la tenga, las castañas, las parte un poquito, 200 gramos, 20 minutos, te quedan buenísimas.
Pues prenem nota y para acabar, no sé, la resta de fruits de tardor, que en parlàvem l'altre dia, la magrana, la carbassa, el codony, tot això també està sortint bastant, està tenint èxit.
Bueno, los membrillos se venden poquito, no es un producto que salga mucho, pero las magranas y la calabaza sí, mucho, mucho. Son productos fuertes que salen bien.
Perfecte, doncs que vagi molt bé i bona castanyada.
Igualment.
Una mica més enllà també hi ha una parada que està plena de castanyes. Ens aturem i parlem amb Belén Felguera, de Fruites i Verdures Felguera.
Sí que és veritat que ara, amb aquest temps, en venen una mica més de castanya. Jo crec que aquesta setmana, amb aquest temps que està fent de ploure i tot això, serà bastant exitós, perquè amb aquesta sensació tèrmica pues, t'apeteix una mica de castanya feta al forn.
Feta al forn o feta també, podríem dir, com a la paella, o hi ha altres maneres de fer-la, suposo?
Ah, sí. Bueno, jo a casa meva, per exemple, tinc la sartén enforadat i aleshores la fico allà en 20 minuts en unes castanyes assades boníssimes o al microones. I avui en dia, com que teniu totes les air fryer, pues també les podeu fer ahir, se'n fan molt bé.
És a dir, com les podem fer a l'air fryer? Això no ho tenia gens controlat.
Pues només s'emmollen una mica, se la fa a la creu i se'n fiquen dintre de l'air fryer i se'n fan igual que qualsevol menjar que tu posis. N'hi ha la castanya gallega, que té més de renom i surt aquest any, gràcies a Déu, molt bona, tota la que ve d'allà, i n'hi ha l'altra varietat que ve del Jerte, que també, però aquesta costa una mica més de pelar, però la gallega aquest any està sortint molt bona.
Això et volia preguntar ara, com està el tema preus respecte a l'any passat? Ha baixat, ha pujat?
Bueno, aquest any la més comercial ha baixat, perquè la pots trobar entre 5 i 6 euros. I després ja, si te'n vas a una grossa, entre 7 i 8 euros.
Per què creus que ens agrada tant la castanya ara, aquests dies de tardor? És un fruit que normalment als catalans ens agrada.
Bueno, ens agrada perquè pensa que et calenta el cos, o sea, tu tens una mica de fred i la castanya assada pues tan calenta molt bé i és ideal. Jo aquest any només he portat gallega perquè estic tenint bastant èxit amb aquestes i aleshores no busco que sigui millor de preu, sinó millor de qualitat. Però sí que he de dir que la castanya, si és bona, no tens problema.
I a part de la castanya, que et preguntàvem fa uns dies per les magranes, les carbasses, totes aquestes fruites de tardor, com estan anant? També entenc que estan anant bé?
Ara sí, ara estem molt bé. També estem venent molts de boniato ja assado. O sea, aquest any està entrant molt boniato i molt bo. I la mangrana, aunque no sigui vermella, ha de ser molt dolça. I ara ja estem amb aquestes varietats.
Per tant, bueno, contents, no? Suposo. I el tema rovellons, què? Com està anant? Està funcionant també?
Bueno, el tema rovelló està entrant molta quantitat. Ara aquesta setmana em sembla que amb aquesta pluja pot ser que pugui una mica de preu al bo, però encara tenim un rovelló a un preu molt bo.
I a veure, tens una dita que vols compartir amb els oients de Ràdio Sant Andreu. Endavant.
La castanyera cou castanyes en un bidó foradat. Posa'm una dotzena en un diari embolicat.
I això dius que et recordava records d'infantesa.
Sí, a mi me'n recorda quan anava a la Font de la Roda i estava allà al Xànic i li compràvem les castanyes assades.
Tant també aquests records de tardor que et venen, no?, i que vols compartir amb els oients de Ràdio Sant Andreu.
Sí, sempre, els records són bons.
Doncs ja ho sentiu, sembla que la dita per Tots Sants, castanyes i cargols amb banyes s'està complint i aquest any serà una bona temporada de castanyes i moniatos, almenys al mercat de Sant Andreu de la Barca.
Castanyes, moniatos, panellets, què us sembla si ara seguim les recomanacions de Carles Piera a l'Espai de Vins?
Vins i caves de bon veure. Vins per gaudir del que ens dona la natura i la mà de l'home. En aquesta secció ens ajudaran sommeliers professionals a trobar vins i caves moderns amb una bona relació qualitat-preu, per fer festa en qualsevol moment. Salut! Avui farem una secció de vins dolços per la castanyada de Halloween 2024. Farem una selecció molt especial perquè el primer vi serà una novetat o curiositat i els dos seran de capríssim i un d'ells també és novetat. De moment començarem amb el dolç de foc Espurnes 2023, que està fet al Baixes sense Deo. És el segon vi de la col·lecció Dolç de Foc del sommelier David Seijas, que pertany al Gallina de Piel Wines, i també amb la família Roqueta de la Casa Abadal. Es fa amb les varietats Macabeu i Picapoll, aquesta última és autòctona del Pla de Bages, i de fet se'n recupera la tradició ancestral del vi bullit, que bulla el most sense fermentar en calderes de coure, donant així després, a la seva elaboració, un vi dolç intens. Era un vi tradicional festiu. Doncs bé, aquest producte actual dona aromes frescos i perfumats amb un bon equilibri entre la xeresa i el dolç. De fet, té un maridatge molt versàtil, des d'aperitius amb caviar, micuit d'ànec, foie i també postres dolços, formatges blaus, torrons, xocolata negra i, per descomptat, panellets. Recomanarem ara un Lustau Moscatel Emilin, de la Deo Xerès. Està fet per la bodega Lustau, que va començar als anys 80 a produir vins de Xerès d'alta gamma. Està fet amb un 100% moscatell d'Alexandria i té 8 anys d'envelliment. A més, resulta un vi amb un 17% d'alcohol. És de color caoba fosc. Dóna aromes florals, de fruita pansificada i notes especiades. En boca és ple, cruixent, dolç i llarg, amb una acidesa equilibrada. Es pot acompanyar amb pasta de full, pastissos de fruita i tot tipus de postres dolços. Acabarem amb el Nadal 1510 Botrytis Noble 2001 de la Deo Penedès. És el primer vi dolç de botrytis natural fet a l'estat espanyol, a l'estil dels famosos Tokaji d'Hongria, el Sauternes i Barsac de Bordeus, o les variacions del Sauslese a l'Àustria i també d'Alemanya i l'Alsàcia francesa. Està fet a partir de vinyes velles de Macabeu, on s'ha inoculat el fong de la botrytis cinerea, que fa la pell del raïm permeable i, per tant, es produeix una deshidratació que facilita la concentració de sucres al gra de raïm. Té un gran equilibri entre l'acidesa, els sucres i el grau d'alcohol. Això el fa dens i ric en boca, que el permet maridar amb foie, formatges blaus i ostres, entre d'altres. I aquí, naturalment, el recomanem per als panellets. Recordarem que el dolç de foc Espurnes 2023, fet al Bages, està entre 11 i 12 euros per a la venda al públic. El Lustau Moscatel Emilín de la Deuxeres, entre 18 i 22 euros. I el Nadal 1510, Botrytis Noble 2001 de la Deu Penedès, entre 45 i 50 euros preu de venda al públic. Esperem, com sempre, que us hagin agradat les nostres recomanacions i fins a la propera secció, salut i bona castanyada i Halloween.
Les recomanacions de Carles Piera a l'espai de vins i tot seguit parlem de l'horari del cementiri de cara a aquests dies.
El cementiri municipal de Sant Andreu de la Barca modifica el seu horari per la festivitat de Tots Sants. Un any més, el cementiri registra aquests dies un augment de visitants amb motiu de la festivitat de Tots Sants. Fins al 31 d'octubre, l'horari d'obertura serà de 10 a 1 del migdia i de 3 del migdia a 6 de la tarda. Divendres 1 de novembre, diada de Tots Sants, el cementiri obrirà de forma ininterrompuda de 8 del matí a 6 de la tarda i, finalment, dissabte 2 de novembre, per fidels difunts, l'obertura serà de 10 a 1 del migdia i de 3 de la tarda a 6 de la tarda. Un canvi d'horari que es fa un any més per donar resposta a la gran afluència que hi ha aquests dies als cementiris, on centenars de persones segueixen la tradició de Tots Sants de recordar els avantpassats visitant-los al cementiri i honorant-los fent neteja de les seves tombes i fent-los ofrenes de flors i espelmes damunt dels nínxols. Des de les floristeries de Sant Andreu de la Barca, aquests dies treuen fum per intentar fer front a tots els encàrrecs que reben.
I en els darrers dies, el nostre company Pere Joventí Balcells també ha visitat les diferents floristeries de Sant Andreu de la Barca.
Les floristeries de Sant Andreu de la Barca treuen fum per Tots Sants. Els establiments de la ciutat treballen a contrarrellotge per fer front a tots els encàrrecs que arriben aquests dies. Tots Sants és una de les festes més esperades del calendari festiu i és el moment de l'any en què recordem els nostres difunts i per aquest motiu anem al cementiri a portar-los flors. Com viuen les floristeries de Sant Andreu l'arribada d'aquest dia tan remarcat? Des de Taraxo Matelier, la seva propietària, Diana Roda, creu que la gent gran és el col·lectiu que més segueix la tradició i que s'està perdent entre la gent més jove.
I ara, doncs, esteu immersos en la celebració de Tots Sants, una festa que us implica moltíssim a les floristeries.
Correcte, és una diada força important al llarg de tot l'any, potser tot i que va canviant la tendència, i és la diada que es comença a perdre una celebració, perquè al final és una tradició, i és una tradició més religiosa, per tant això cada vegada va a menys. Però bueno, sí que no deixa de tindre un cert pes important en el que és a l'hora de doncs, la facturació d'una floristeria.
Perquè quin tipus de clients demanen aquestes flors per portar al cementiri?
Doncs, diguem, tot i que és una mica genèric, però el pes més important sempre recau sobre la gent gran o gent de 50-60 en amunt. Són les que més pes tenen en aquest sentit.
El jovent no ve a comprar aquests rams de flors, entenem.
No, el jovent no... O sigui, sí que en consumeixen, però és una minoria, molt minoria en aquest sentit, donat que és això, que és un fet religiós i, bueno, avui a l'ordre del dia potser això ja no està tan implicat en el jovent com potser sí que amb la gent gran.
Hi ha alguna tendència pel que fa a aquests rams de flors? S'estan posant de moda alguns per sobre d'altres o és un ram de flors força clàssic?
És un ram força clàssic, però s'ha de dir que des de fa uns anys, sobretot ja la gent de 60, tota aquesta generació, ja comença a demanar rams que siguin més naturalitzats, més silvestres, amb flors potser que són més modernes perquè venen de fora i aquí no són tan consumides o tan vistoses.
I per tant estem en un canvi de tendència, podríem dir, del que busca la gent. Comentaves això de la flor, entenc per anar cap a flors més sostenibles que deixin davant del plàstic o encara no estem en aquest punt?
Jo penso que s'està començant a entrar en aquest punt de que la gent comenci a deixar de banda més la flor artificial i comenci a moure natural. Sobretot la gent jove és molt més de flor natural que de flor artificial, però per descomptat, eh? Però sí que la gent gran comença una miqueta a fer aquest petit impàs. I pel tema de la sostenibilitat i de l'ecologia, menys consum d'aigua i tal, també s'està notant molt que hi ha algunes flors que ja directament els majoristes ja les estan començant a descartar i ja no hi donen tan boom com era abans. Certes flors que sí que eren molt importants en la campanya.
I un cop passi aquesta campanya de Tots Sants, com encareu? Entenc que esteu ja a finals d'any.
A nosaltres acabem ara Tots Sants i res, tanquem un dia o dos per descansar i renovar una mica el cap i comencem ja directament amb la campanya Nadal. Comencem amb tota la decoració nadalenca, que ens començarà a arribar tota de fora i després ja comencem a poc a introduir la ponsètia i bueno, tots els rams d'eucalipte, totes aquestes coses. És una campanya que és molt més llarga i s'engresca molt per tothom.
Doncs ara estem amb Montse Guàrdia, propietària de la floristeria que porta el mateix nom. Bon dia.
Bon dia.
I bé, Montse, esteu traient fum ara amb aquesta campanya de Tots Sants. Com està anant?
Bueno, pues molt bé. La veritat que cada any ens sorprenem perquè tenim moltíssima feina, tant amb rams naturals com artificials. I vull dir, aquests dies ja són de no dormir.
Perquè ara entenc que ve tothom de cop, no? Són dies de feina molt intensos.
Bueno, hi ha gent que és previsora i comença a finals de setembre i ja comencen a preguntar, ja comencen a voler mirar rams i tal. I després ja, després del Pilar, ja la cosa es dispara. Però bueno, molt bé, la veritat que molt contents, molt, molt.
Quins rams t'estan demanant? Hi ha alguna tendència o s'imposa el ram clàssic?
No, el clàssic no. Nosaltres treballem molt el ram diferent, inclús no repetim models, vull dir, els fem nosaltres, vull dir, no, aquí no ve res preparat, sinó que nosaltres comprem flor, la tallem com si fos un ram natural. A l'artificial el treballem exactament igual, vull dir, clavem la flor com si fos un ram natural. I la veritat que tendència és molt a gust del client, molt. Llavors, vull dir, jo sempre faig rams al meu estil i després, bueno, hi ha qui vol el clàssic, però molt poquet, molt poquet. La veritat és que la gent es deixa portar molt pel gust meu i la veritat que ens funciona molt bé.
Per tant, aquesta tradició de portar flors al cementiri per Tots Sants es va mantenint?
Sí, aquí sí. Aquí sí, aquí Sant Andreu encara continua aquesta tradició, vull dir, sé que, per exemple, a nivell de Barcelona pues, no és el mateix ja, però a nivell de pobles sí, es manté aquesta tradició, la veritat que de moment es manté i contents.
I per acabar, què tenen les flors, Montse, que les fan tan importants per un dia com aquest, per Tots Sants?
Jo penso que és molt sentiment. Les flors el que transmeteixen en si és un sentiment i llavors la gent s'acull amb aquest sentiment, no? Per les persones que no estan. Igual que quan fem un ram per un cumpleaños, un aniversari, un naixement, vull dir, és el sentiment d'aquell moment i lo important és això, el sentiment que li tens tu a la persona i a les flors.
Doncs ara estem amb Laura, de Cínia, d'aquí de Sant Andreu de la Barca, una floristeria que també està traient fum aquests dies preparant Tots Sants.
Portem temps amb la diada, perquè tot això té un procés, primer és el tema de les flors artificials, els rams de flor seca artificial, i després ja comencem la setmana vinent amb els naturals, però ja comencem, ja estem, ara mateix estem en l'època més dura, sí, més enfeinadets.
Perquè entenc que la flor natural l'heu d'anar muntant hores i hores.
Sí, la flor natural ens arriba a última hora i s'ha de fer un dia per l'altre, d'un dia per l'altre. Vull dir, tots els encàrrecs es fan la nit abans. No ho preparem una setmana abans. O sigui, fins que no ens arriba el gènere, no comencem a elaborar i anem fent un dia i després un altre i fins que arribem al dia 1. És tota la setmana enfeinadets.
I com són aquests rams de flors? Segueixen una tendència, algun patró?
Sí, bueno, és la tradició. El més demanat és el clavell, la margarida, els crisantems, els gladiols, les flors típiques de tota la vida de la gent gran. Continuem la tradició i els fills que també els hi porten, quan van faltant els familiars, continuen amb la mateixa tendència. Vull dir, jo porto molts anys i és igual que l'any anterior, igual que l'any anterior, van continuant, no hi ha... Sí que hi ha puntuals clients que volen algú més especial, que volen canviar, però el normal és la tradició, és el clave i el que més es demanda.
I està garantida la tradició de portar flor al cementiri?
No, jo crec que això a la llarga es perdrà. La gent, el record el té a casa i jo crec que al final la gent, conforme es vagin incinerant més persones, això s'anirà perdent. Ja és, porten flors on han deixat les cendres, que tampoc és una cosa que s'hagi de fer, però ho fan així. Ara ja el cementiri és continuar la tradició dels que estan en el nicho. Conforme es vagin incinerant, ja es perd.
En qualsevol cas, ara sí, que esteu en un moment àlgid i encara aquesta tradició entenc que està a tope.
Sí, sí, de moment sí, Pere. Vull dir, portem 29 anys treballant la flor i es pot dir que han anat baixant pocs clients que han anat deixant de comprar flors perquè això que et deia, que es van incinerant, o el que sí que està canviant és treure de fer el ram natural i van directe a l'artificial. Ja quan, conforme van passant els anys, s'estalvien el natural. Ja és com que ja fan l'homenatge o fan el recordament amb l'artificial directament. Ho tenen arreglat de tinet i ja està. Amb això ja compten que han anat a fer la visita al familiar.
Un artificial que ja va volant, que ja ens queda molt poquet.
Sí, sí. Fem la campanya de l'artificial primer i després el natural. Ara, després també tornem a fer artificials pel que treu el natural, però ja van quedant poquets.
Per Tots Sants, els dies s'escurcen i amb l'arribada del fred la natura s'apaga després de l'estiu. Per això, des de l'antiguitat, moltes cultures van instaurar aquests dies com el moment per recordar els morts. De fet, la festa de Tots Sants és herència d'una antiga celebració celta. A partir d'aquesta setmana, el cementiri de Sant Andreu de la Barca estarà obert tots els dies i el dia de Tots Sants de 8 del matí a 6 de la tarda.
Tots aquests reportatges estan disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, la web de l'emissora municipal de Sant Andreu de la Barca.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I avui a Ràdio Sant Andreu volem recuperar un reportatge que vam realitzar fa uns dies, concretament el dia 17 d'octubre. L'Ajuntament va organitzar doncs, una xerrada per parlar del dol perinatal. Trencar el tabú del dol perinatal, una assignatura pendent a la nostra societat. Hi va estar present el nostre company Pere Joventí Balcells.
Les pèrdues perinatals existeixen i moltes vegades són silenciades, negades i invisibilitzades. El dol perinatal encara és tabú i és silenciat. En parlem amb Sara Delgado Mínguez, psicòloga perinatal, i Laia Pinilla Monclús, psicopedagoga i assessora en criança.
El dol perinatal és tot el que envolta a la mort quan hi ha pues, un amor d'un fill, d'una filla, en l'estat d'embaràs i també en el moment no, del naixement i dels primers dies de vida. Llavors, tot el que envolta aquest dol no, és el poder posar nom, com dèiem, no, aquest trenca, aquest silenci, perquè moltes vegades està molt, molt invisibilitzat i molt invalidat. No? És com que has d'anar molt de pressa, aquest dolor l'has de passar i ja està, i vinga, a un altre embaràs, no? Que ets jove i ja tornaran a estar embarassada. No? Llavors, aquest dolor moltes vegades és el que queda no? negat, invisibilitzat, i que si no li posem nom, no li donem espai, és el que passa. No? Aquesta soledat és el que fa no? que arribem a no trobar aquesta solució no? de sortida.
I per què creieu que és un dol tan poc treballat o que la societat l'invisibilitza tant? Per què aquest dol ens costa tant de reconèixer-lo?
Jo crec que hi ha un factor, la Sara, sinó que m'ho discuteixi, eh? Però sí que hi ha un factor com històric, no? Social, o sigui, molt sovint apareix l'experiència de no, la meva besàvia em va perdre 4, no? I era com una cosa molt normalitzada en el moment en què tenir fills era una qüestió més aviat pràctica, no? De tenir l'hereu, de tenir la pubilla, de tenir mà d'obra al camp, no? Llavors, no li donàvem aquest sentit a la infància, no? I a la maternitat i a la paternitat que li donem potser ara, no? En què aquesta cura, aquest amor, està com, no sé com dir-ho, com més conscient, no? Hi ha com un sentiment de criança molt més conscient. Llavors, jo crec que això ho hem heredat, de que la mort pues, ja està, passa pàgina i segueix endavant, i possiblement passaven molt el dol en silenci en aquell moment. Per una altra banda, estem en una societat en què tot en aquesta societat és pim-pam, passa pàgina, tira endavant, i a més, com que són personetes que en els casos dels primers estadis potser ni les arribem a veure físicament o tenir-les, i en els casos posteriors el pare, la mare són els més propers, però l'entorn no l'ha conegut i ja és com que deixa d'existir, no? I és important reconèixer l'existència d'aquests nadons i que no per fet de que no hagin passat més temps amb nosaltres deixen de mereixer aquest amor i aquest reconeixement com a persones, no? Crec que és una qüestió molt de la dinàmica social que tenim el dia a dia i l'històric que portem arrossegant. També en quant al tabú de la mort en general, que sí. Això ja ens donaria per tema.
No, també afegir, no?, que el que passa també moltes vegades és que aquest dolor és molt difícil de sostenir, no? El poder parlar amb l'altre i escoltar-lo realment, moltes vegades també és difícil per la persona, no? A vegades no ho sap, i llavors què és el que fan? Doncs pues, frases sense sentit que al final fan més mal, no? I al final són ben intencionades, però no ajuden. I el que fan és afegir més patiment, i el que fa és reiterar el fet de dir, doncs mira, m'espero fins les 12 setmanes, més o menys, perquè em diguin això no ho vull sentir, no? I al final és una manera de protegir-se, perquè d'aquesta manera, doncs, bueno, no han de compartir, perquè quan comparteixen es troben un entorn que no és un suport, no és un acompanyament, i el que fan és doncs, no, afegir més patiment i més invalidació, no?
I alhora, amb aquest no dir fins a les 12 setmanes, el que implica és passar-ho en solitud una vegada sí, més, no? Perquè el dol el tindràs igual, però el passes en solitud i l'angoixa d'aquestes primeres setmanes o les pors que hi poden haver, també les passes en solitud.
A veure, realment, el procés de dol és un procés natural, és una resposta adaptativa a aquest amor que ha succeït. Llavors, aquest procés és individual i personal. O sigui, que passi en parella, òbviament, però això no vol dir que les dues persones estiguin en el mateix punt d'aquest procés de dol, perquè finalment doncs, implica pues, moltes emocions, no? Pot ser des de la tristesa, l'angoixa, l'ansietat, la ira, no? La culpa. Llavors, és veritat que hi ha rols diferents a la parella, hi ha maneres diferents també de transitar el dol, perquè al final el dol és únic i és diferent com som diferents les persones, no?
I ara comentàveu que la societat no acompanya bé aquests dols i que més enllà d'ajudar el que fa és justament entorpir aquest procés amb frases que no acaben d'ajudar. Com podríem acompanyar aquest dol perinatal des de la societat? Què podríem dir, per exemple, a una persona, una dona que acaba de perdre la seva criatura per acompanyar-la i fer un reforç positiu en aquest dol?
De vegades més val un silenci, escoltar, abraçar, i acompanyar en el que la persona necessiti. A vegades un què necessites, què puc fer perquè estiguis millor o simplement per estar al teu costat en aquest moment, val molt més que qualsevol consell, no, per dir-ho així, o qualsevol intent de frase reconfortant que possiblement pues això, no, caurà més aviat com un punyal que no com un consol.
No, sincerament al final és cuidar com parlem, perquè a vegades no ens adonem del que podem dir als altres, no? I del dany que podem fer als altres amb les nostres paraules. Llavors a vegades és cuidar, ser conscient de les nostres paraules, de com parlem i de què diem, i a vegades doncs a l'escoltar o simplement, no, al abraçar, al dir estoy ahí si en necessites, i respectar els ritmes. Els processos, cadascú té el seu moment i hi haurà persones que potser els agrada molt parlar-ne i tindran ganes de parlar-ne, i altres persones que potser necessitaran el seu temps fins que puguin parlar. Llavors, respectar els ritmes i no jutjar. No dir, esto es normal o esto no es normal, perquè al final cadascú, no?, sap el que està vivint, i ja en el moment que senti o necessiti, ja en parlarà o ja anirà, no?, transitant mica en mica aquest dol, però sobretot el no jutjar.
Parlem ara d'aspectes legals, no sé com valoreu, en quin punt ens trobem pel que fa al reconeixement d'aquest dol, pel que fa, doncs, a prestacions econòmiques, a poder disposar d'una baixa mèdica per poder fer, doncs, aquest dol, aquests primers dies que solen ser molt durs. En quin punt ens trobem com a societat i legalment?
Bueno, com dèiem abans, els primers estadis de la gestació, quan succeeix, pot ser que des de Salut, des de les llevadores, t'ofereixin, doncs, uns dies per poder transitar aquest dol, no? Una baixa, el que es necessiti. Sí que és veritat que costa moltes vegades, perquè no hi ha la consciència de que, o sigui, aquesta il·legitimització, no?, del dol, fins i tot te l'acabes creient, no?, i moltes vegades no es fa. Després, a partir dels 180 dies de gestació, sí que hi ha possibilitat de sol·licitar permisos, però sí que dèiem que hi ha una pàgina que és Umamamita, on hi ha tot el recull de decrets i de permisos que es poden demanar, depèn de la situació, perquè evidentment la pèrdua es pot donar en diferents moments, tant de la gestació com just en el naixement, en els primers dies. Llavors, són casos molt concrets i està tot recollit allà amb la normativa, que està superben explicat.
Sí, només afegir que jo crec que ara mateix, doncs, s'està treballant, no?, per seguir lluitant en aquest sentit, i sí que sé que sí que hi ha una llei, crec que del 2011, em puc equivocar, que sí que a partir dels 6 mesos de gestació es poden registrar els nadons nascuts, es poden registrar al registre civil i tenir el llibre de família, no? I això també és important, el que dèiem abans. Ara em ve una mica el fet de que això el que fa és reconèixer aquesta vida, no?, aquesta persona que ha nascut, però també reconèixer que hi ha un pare i una mare, hi ha una altra persona no gestant que està allà i que són la seva família, i donar-li un espai, no?, perquè al final és fruit d'un amor, no?, d'una família que, bueno, pues donar-li reconeixement, no?, d'aquesta persona que ha viscut el que hagi viscut, no?, però que ha estat aquí i que assisteix.
Sí, per una altra banda, hi ha cada vegada més ajuntaments que, pues, prop del cementiri o en algun lloc del poble destinat per això, doncs fan espais per al record, no? Ja no només per aquells nadons que hi ha un cos, que es pot seguir un ritual, que han pogut estar registrats, enterrats, etc., sinó també per tots aquells que no, però que també mereixen aquest recordatori, no?, o aquest espai on la família pugui anar a reconfortar-se, igual que amb qualsevol altra pèrdua que s'estimin.
Per tant, sí que s'estan fent alguns avenços pel que fa socialment, però encara hi ha molt de camí per recórrer, entenem.
Sí, i aquí destacar que qui ha fet la feina, vull dir, és d'aquelles coses com moltes, no?, que es milloren de baix cap a dalt, no?, que és les famílies, és la població la que fa pressió i la que diu, ei, que és que ja n'hi ha prou, no?, anem a reconèixer això i anem a prendre mesures. Llavors, bueno, crec que és important de destacar-ho, no?, que són les mateixes famílies les que ho han lluitat i mereixen també aquest reconeixement d'avenç.
Sí, i queda molt per recórrer, no?, tant, pues, a nivell també de professionals sanitaris. Al final és formar-te específicament en dol perinatal, perquè té unes particularitats, i per poder acompanyar també aquestes famílies a posar nom i a fer la primera ajuda immediata, no?, perquè això també pot condicionar el procés de dol. I això és el que ajuda, no?, que si hi ha algú, no?, que realment és un tracte humanitzat, que està amb tu, que t'acompanya, que realment, doncs, et convida a, mira, doncs, anem a fer una caixa dels records, perquè això després t'ajudarà. Potser ara no li trobes sentit, però confia en això i t'ajudarà després. Doncs tot això és algo que s'ha de treballar i t'has de formar, ho has de saber, si no. I això és un gran recorregut que encara ens queda, no?
Des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca es vol ajudar a trencar el tabú del dol perinatal. N'hem parlat amb la regidora de Salut Pública, Eunice Martín.
Sí, doncs és un tema que existeix, que està, que és present, però que l'amaguem. I jo crec que la societat ha avançat prou com per parlar d'aquests temes, igual que de la menopàusia, que ja en farem també una xerrada més endavant, doncs el dol perinatal, sí, veure aquest patiment, i jo com vaig dir, personalment no ho he patit, però em fa tant dolor de que una família, d'una parella pugui passar per això, que crec que tenen tot el dret i tota la necessitat de poder compartir això i de que hi hagi mitjans doncs, per pal·liar aquest dolor i tot això que estan passant. I passar un silenci és molt dur. Quan algú se li mor a algú, ho diu, no s'ho guarda. Doncs això igual, tant hagi arribat a terme com no. És real perquè tu, en aquell moment, ja has tingut el sentiment de mare. Per tant, ha existit. I de cop s'ha perdut. I això és un dolor molt gran.
Entenc que és un dol com molt desautoritzat i amb aquests actes s'està com donant a entendre que ja n'hi ha prou i que per tant doncs, poden dir m'ha passat això.
Exacte. I mira, jo t'explicaré l'experiència que he tingut. És que quan he anat a compartir, ei, mireu, farem aquesta xerrada, sempre m'he trobat algú a mi m'ha passat. I a mi això m'emociona. M'emociona, però perquè no m'emociona d'alegria, sinó de, ostres, quin patiment. I potser si no jo no li hagués dit que farem aquesta xerrada, no m'ho hagués dit mai, no? I això ho portes dintre, perquè quan t'ho diuen, surt la pena de jo he passat per això, no? Llavors, les persones que venen, jo crec que hem connectat de que faran un acompanyament, de que tu, si llegeixes la ressenya que han posat és t'abraçarem, no? És sentir-se recolzat, de que no estàs sol i de que pots parlar d'això, perquè hi ha gent que t'entendrà.
I d'una manera també acceptar i poder explicar el que t'ha passat és una forma d'avançar en aquest dol, també un dol que d'altra banda doncs, abans era com molt tabú i que es passava en solitud.
Exacte, vull dir, quan tu pots explicar el que t'ha passat, la teva experiència, quan comparteixes, veus que hi ha més persones ho han passat, doncs que no estàs sol. I per tant, aquest dol és compartit i saps que hi ha algú que se sent com tu i ja no ets una persona que s'ha d'amagar, sinó que, bueno, aquesta pena que tinc és normal o això que em passa és normal perquè hi ha altres persones que estan compartint amb mi això i llavors per això estan els grups de teràpia o tot el que es fa, no? Perquè al final trobes que hi ha gent que està patint el mateix que tu, no? Doncs això és una mica igual, perquè ens hem de callar algú que ens està fent mal. Pues és igual, no? O sigui, hi ha persones com les que avui hem portat que són especialistes en tractar això, pues perquè hi ha un dolor i això s'ha de cuidar. Ens hem de cuidar.
La sala Federico García Lorca del Teatre Núria Esper ha acollit una xerrada sobre com podem trencar el tabú del dol perinatal, una assignatura malauradament pendent a la nostra societat.
Reportatge que hem recuperat avui a Ràdio Sant Andreu. Continuem amb més informacions.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca instal·larà plaques fotovoltaiques pròpies als terrats d'equipaments municipals, l'Escola Josep Pla, el Teatre Núria Espert, la coberta de la nau de la Brigada Municipal i també la coberta del poliesportiu Josep Pla. El projecte compta amb un pressupost de 460.000 euros a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona que aporta una part d'aquest pressupost. L'objectiu és que l'energia generada redueixi la factura del consum. Joan Jansana, regidor d'Urbanisme i Serveis Municipals.
Sí, doncs el que hem fet és demanar una subvenció a la Diputació de Barcelona, que ens ha concedit doncs, per un valor de 363.000 euros. És un projecte de muntar plaques solars en diferents edificis i equipaments municipals. I un dels edificis és l'escola Josep Pla, un altre dels edificis és el poliesportiu del Josep Pla, l'altre és el Teatre Núria Espert, la coberta del Teatre Núria Espert, i l'altre és la coberta de la nau de la brigada.
Aquests són els equipaments municipals on s'instal·laran aquestes plaques. Com seran aquestes plaques? Quina serà la potència d'aquestes plaques? I què es farà doncs, amb aquesta energia que produeixin les plaques?
Mm-hmm. Cal destacar que és important que són la primera vegada que aquestes plaques solars doncs, són de titularitat municipal i per tant doncs, tota l'energia que s'aconsegueix amb aquestes plaques doncs, vindrà a reduir o a reduir doncs, la factura en aquest cas de l'autoconsum en el cas que es faci servir i si no doncs, es podrà fer servir també doncs, per una comunitat energètica que estem projectant. Dic important perquè doncs, fins ara les plaques solars que s'havien instal·lat en els edificis municipals doncs, pertanyen a altres ens supramunicipals i per tant doncs, en principi aquest benefici no era totalment directe. Sí que és veritat que hi havia aquesta energia d'autoconsum, d'energia verda sostenible naturalment doncs, en els propis edificis, però en aquest cas, doncs, a més, obtindrem doncs, un benefici, un estalvi econòmic i, a més, un estalvi energètic en el sentit de la sostenibilitat.
No sé si l'Ajuntament ja ha fet càlculs d'aquest estalvi que es podria produir.
Bé, no hem fet encara tots els càlculs. En el cas de l'escola Josep Pla, doncs és important perquè els horaris que fan i en els quals consumeixen el màxim d'energia doncs coincideixen amb les hores dels pics solars i per tant doncs, pràcticament tota l'energia que generi doncs, serà d'autoconsum i a més doncs, farem que aquesta escola, que ja és una escola verda, que té el segell distintiu d'escola verda, doncs, a més doncs, podran tenir energia elèctrica d'autoconsum directament de les seves pròpies, del seu propi teulat.
Quan es començaran a posar aquestes plaques i posar-les en marxa?
Que ara tenim una data d'inici de posar-les en marxa, ja tenim el projecte naturalment i ara el que hem de fer doncs, és buscar doncs, fer les licitacions i durant el principi no hauríem d'anar més enllà de meitats del 2025 amb aquestes plaques ja instal·lades i funcionant.
A part d'aquests equipaments municipals, més endavant s'ha pensat a fer una ampliació?
Bé, en aquest cas els edificis municipals que hem buscat doncs, es fa al màxim de capacitat que tenen. Sí que és veritat doncs, que després podem anar a buscar doncs, altres edificis municipals que són més petits i per tant doncs, generarien menys energia elèctrica, però sí que és un primer pas per anar doncs, com a mínim als edificis municipals que puguin generar energia elèctrica.
Un cop instal·lades, la totalitat de les plaques podrien produir 600.000 quilowatts l'any, l'equivalent a 180 habitatges.
Sí, doncs en el total d'aquestes quatre actuacions, d'acord, doncs el generar 600.000 quilowatts hora a l'any d'energia elèctrica, que és l'equivalent al que genera doncs, en 180 habitatges de la nostra ciutat. I per tant, doncs, aquest serà l'estalvi que podrem tenir de directe amb aquesta energia.
Vanessa Amador, directora de l'escola Josep Pla, ha comentat a Ràdio Sant Andreu què suposarà la posada en marxa de les plaques fotovoltaiques a l'escola de Sant Andreu de la Barca.
Doncs la instal·lació d'aquestes plaques solars per nosaltres suposa un avenç positiu perquè doncs, l'energia que consumim durant el dia doncs, serà pròpia, serà d'autoconsum, donat que la generarem en el nostre propi centre i com a escola verda, doncs per nosaltres això és un punt important.
Des de fa temps la vostra escola, l'escola Josep Pla, té aquest segell d'escola verda, què significa?
Doncs significa que apostem per la cura de l'entorn, apostem doncs, per la sostenibilitat, un pas endavant no?, en aquesta agenda 2030 que tenim tant en ment tots i totes.
A la presentació del projecte de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques en equipaments municipals i més concretament a l'escola del Josep Pla també hi ha assistit la regidora d'Educació Eunice Martín, que també ha comentat quins són els altres projectes en quant a educació que portarà a terme l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el cas que s'aprovi el pressupost municipal del 2025.
Doncs, bueno, el que us volem explicar és que per educació l'any 25 tindrem 1.900.000 aproximadament per fer coses i aquestes coses seran les següents. Principalment destacaré tres. Una és que a les escoles bressols fem una gran inversió perquè incluirem a les vetlladores, incluirem millores salarials i bueno, una mica per millorar tot el sistema que hi havia fins ara, que era molt just, i el que hem fet és ha sigut donar-li una volta perquè funcioni tot molt bé. Després, en segon lloc, també tenim el Pla Educatiu d'Entorn, sabeu que és una aposta del nostre govern. Estem bueno, molt contents perquè a poc a poc anem implantant i això anirà doncs, cada vegada millor i per això també fem una inversió, ho tenim en el pressupost. I per tercer lloc també tenim per destacar l'Embarca, que és un programa de segones oportunitats. Perquè quan arribem a quart de l'ESO hi ha molts estudiants que de vegades es queden fora i no saben què fer, no volen estudiar, no poden treballar, vull dir, hi ha on s'ha de donar aquesta segona oportunitat que està funcionant molt bé a Sant Andreu i molta gent s'està incloent en aquest projecte que creiem que és molt important perquè el futur de Sant Andreu doncs, ha de ser amb persones doncs, que tinguin no, una base d'estudis i el projecte d'educatiu d'entorn precisament recull fins als 21 anys, vull dir que tot està com englobat, no? I bueno, també en aquest cas doncs, tenim inversions.
Inversions en la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diferents equipaments municipals, com dèiem, a l'escola Josep Pla, a la coberta del Teatre Núria Espert, la coberta de la nau de la Brigada Municipal i també la coberta del poliesportiu del Josep Pla. Un projecte que compta, com dèiem, amb un pressupost de 460.000 euros a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona que aporta bona part d'aquest pressupost. L'objectiu de l'energia generada, reduir la factura del consum elèctric, plaques fotovoltaiques pròpies als terrats dels equipaments municipals i que un cop instal·lada la totalitat de les plaques podien produir 600.000 quilowatts l'any, l'equivalent a 180 habitatges.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Canvi de presidència a l'Associació de Veïns del Barri de la Solana. Paco Gutiérrez, després de 8 anys, deixa el seu càrrec. El nou president és el Ramon Alcalde. Ràdio Sant Andreu ha conversat amb l'antic president Paco Gutiérrez i amb l'actual president de l'Associació de Veïns del Barri de la Solana, Ramon Alcalde.
Bueno, muy sencillo. Uno va cumpliendo años, precisamente el 28 de este mes cumplo 80, y ya lo dije desde el origen cuando fundamos esto, de que cuando tuviera esta edad me iba a retirar. Y bueno, ya tocaba, entonces se hizo una asamblea en la cual salieron estos señores, el señor Ramón, la señora Petri y también Charo y otros vocales. Y entonces, pues bueno, pues por edad ya me tocaba retirarme porque tiene que entrar savia nueva y con ideas nuevas que enfoquen las cosas como ellos crean más conveniente, porque yo creo que mi ciclo ha llegado a un punto en que tengo que retirarme.
Com valora aquests 8 anys al capdavant de la presidència de l'Associació de Veïns del Barri de la Solana?
Hombre, yo creo que quien mejor lo puede valorar es el propio barrio, ¿no? Porque si no sería un poco ufano por mi parte decir que ha funcionado al 100%. Hemos tenido una época en la cual hemos encontrado 2 años con la pandemia y arrancamos muy bien, casi con 100 y pico de socios, y se nos vino abajo con la pandemia los 2 años, porque después se mermó casi hasta los 50. Pero claro, estar 2 años inactivo era volver a empezar como de bajo cero, y nos costó de nuevo arrancar. Hoy en día ya tenemos alrededor de unos 60 socios aproximadamente. Ellos están haciendo ahora una campaña, que ya te lo explicarán ellos, y posiblemente que la cosa se reactive con buenas miras.
Paco, ¿qué te da especial aquest barri, el barri de la Solana, un dels barris més grans de la ciutat?
Mira, yo cuando llegué a esta población hace 50 años, viví en la carretera 78. De allí me pasé aquí al barrio, porque parte de la carretera para arriba es el centro y de carretera para abajo es la Solana. Llevo 50 años viviendo en este barrio. He tenido establecimiento, un restaurante, que todo el mundo lo sabe. He tocado, siempre he apoyado a las asociaciones que han habido anteriormente. Incluso nosotros del propio restaurante hacíamos fiestas y contratábamos orquestas y tal para darle vida al barrio. Yo no he parado desde que llegué a este barrio de hacer cosas. Después también me metí en el tema del deporte, en la política, como tú sabes. Y, en fin, yo he tenido una vida continua durante estos 50 años de trabajar por el barrio, porque soy muy agradecido a la gente porque se ha portado conmigo muy bien y yo quiero devolverle, o le he devuelto, en parte, mi sacrificio.
Suposo que, malgrat deixar la presidència, continuarà en contacte, no?, amb l'Associació de Veïns del Barri de la Solana.
Sí, lógicamente. Pues ya dije, y ellos lo han visto en el libro de socios, soy el número uno en ese sentido, porque fui quien lo arranqué hace 8 años esto, porque ya anteriormente había habido juntas aquí, pero estuvo inactivo alrededor de unos 4 o 5 años y se volvió a reprender porque hubo una demanda por parte de los propios vecinos de que había que volver a tener una junta y una asociación activa. Y bueno, lo reactivamos, arrancamos y seguiré siendo socio, lógicamente.
L'actual president és el Ramon Alcalde, que també ens acompanya avui. De fet, estem aquí al local de l'Associació de Veïns del Barri de la Solana. Bé, Ramon, nou president, quines perspectives tens com a president? O, primer de tot, com valores el tema de que siguis actualment el president d'aquesta associació de veïns?
Bueno, de valorar-lo, jo el valoro bé, estic content de formar part de la Junta en concret, no de ser president, perquè ser president és una figura, però som tots, i bueno, i agrair la feina feta fins ara, i nosaltres comencem amb ganes i amb intenció de fer coses noves, de donar empenta i de fer noves activitats, de fer una captació de socis, perquè fa falta, i ja que som el barri més gran que del poble, que es noti en la participació i que la gent s'apropi a l'associació.
Veig aquí una llista d'activitats que voleu posar en marxa. Són moltes les que voleu posar en marxa. Ramon, explica'ns una mica a partir d'ara què és el que voleu fer. Veig que continuen les exposicions que habitualment es feien aquí en el vostre local, però a part d'aquestes exposicions de veïns del poble, què teniu en ment?
Tenim en ment moltes coses. De moment ens agradaria fer un taller de manualitats, jocs de taula, fer un club de lectura, perquè un club de lectura pues, apropa la gent també, tenim molts de llibres, que fem intercanvi, fem préstec de llibres, voluntaris per la llengua, que la gent que vulgui parlar la nostra llengua tingui un lloc on venir a practicar, de promocionar la lectura, que ve tot amb el club de lectura, i més endavant, quan estiguem rodant ja una miqueta, volíem fer un mercadillo d'ocasió aquí, que tenim la plaça Mercè Rodoreda, un torneig de bàsquet 3x3, que va ser idea del Paco. Bueno, tenim moltes idees i de moment ja comencem amb la castanyada.
Per tant, ja comenceu un plat fort, eh?
Sí, és que és un plat fort.
Ho fareu aquí als Jardins Pedemonte?
Als Jardins Pedemonte, el dia 29, de 17 hores a 19:30.
Què suposa ser membre de la vostra associació de veïns? Com es poden apuntar?
Es poden apuntar, doncs, venim, tenim obert 3 dies a la setmana, dimarts, dimecres i dijous, de 11 a 13 hores, i de 17 a 19, apropant-se aquí a l'associació. Si no, quan fem un event com ara la castanyada, es poden apropar i fer-se soci, i els que li donem, a part de les activitats que es poden fer, assessorament, no sé, si tenen alguna qüestió con l'ajuntament, nosaltres podem fer d'intermediaris, coses així.
El Paco Gutiérrez t'ha donat algun consell des de que s'ha agafat la presidència?
No, no, és que no fa falta que doni consells, però és que ja el conec i ja veig com ho ha treballat sempre i ja m'he fixat molt amb ell, i sí que si em fa falta alguna cosa sé que el tinc al costat. Però que bueno, jo com he estat amb ell moltes vegades sé com ha treballat i sé com treballa, i bueno, i tiraré d'ell més d'una vegada.
Paco, algun consell per al Ramon Alcalde, l'actual president de l'Associació de Veïns?
Pocos, porque él ha sido socio siempre, e incluso cuando dábamos bailes aquí con las chicas jovencitas, traía a su hija para que teníamos una profesora de baile, y él ha visto la vida que hemos llevado aquí. Entonces, repetirle lo que ya hemos hecho, yo creo que con las ideas que él trae conjuntamente con su equipo, tanto Charo como Petri, lógicamente hay que darles esa oportunidad para que tiren de sus amistades, de sus vecinos y todo lo demás, para, no sé, hacer cosas nuevas. Porque claro, no es que se me agoten a mí las ideas, no, pues gracias a Dios la mente la tengo despejada. Pero yo entiendo que hace falta que esta gente joven se involucre y que tiren adelante, como bien está diciendo Ramón. Yo le apoyaré en lo que quiera, y él ya sabe que pegándome una llamada yo estoy aquí en dos minutos y le ayudo en lo que haga falta, no hay ningún problema.
Ramón, ¿qué te da especial al barrio de la Solana?
Bueno, yo porto aquí ahora fará 18 años. De especial, pues yo creo que lo más especial que té es la gent. La gent y... no sé, tenim moltes coses, tenim... no sé, els parques, no sé què dir-te, és que el millor Paco...
Paco?
Mira, una de les coses que tiene el barrio de la Solana es la vida que tiene. Esto no es un barrio dormitorio, es todo lo contrario a lo que la gente siempre apuntaba, y si es un barrio conflictivo, eso no es cierto hoy en día, eso se ha terminado. Además, es un barrio vivo por muchas circunstancias. Hicimos un estudio muy profundamente, Juan y yo, y tenemos alrededor de 100 y pico autónomos que tienen sus trabajos aquí. De todo tipo, carpinteros, marmolistas, electricistas, joyería, farmacias, verdulerías, bares, en fin, tiene de todo. Tiene de todo. Entonces, esto es un barrio vivo. Y además hay 5 o 6 entidades aquí que todo el barrio, por obligación, tiene que venir. Como es, por ejemplo, Correo, como es, por ejemplo, el CAP para las urgencias, como es, por ejemplo, la Oficina del Agua, como es, por ejemplo, el tanatorio, el cementerio, los alimentos que dan todo el mundo de la población. Cuando necesita de estos servicios, por narices tiene que bajar aquí. Incluso cuando tienen un problema en su casa para que le hagan una reparación, tienen que ir a buscar gente aquí, ¿eh? Porque es un barrio vivo, es un barrio que crea trabajo, es un barrio que los autónomos se preocupan, y gracias a ellos, este barrio, ya te digo, está muy, muy vivo.
Paco Gutiérrez, gràcies, més per les entrevistes que hem anat fent durant tots aquests anys, exposicions que heu muntat aquí en aquest local del barri de l'Associació de Veïns del barri de la Solana, i gràcies doncs també al nou president, al Ramon Alcalde, que de fet en seguirem parlant.
Gràcies a vosaltres.
Vale, agradecido, y bueno, ten en cuenta que esta asociación, todo su equipo, estará a tu disposición cuando lo creas conveniente.
I a Sant Andreu de la Barca comença a posar-se en marxa i en funcionament el projecte Edunauta. Hem assistit a una de les escoles de Sant Andreu de la Barca on s'ha iniciat aquest projecte, concretament l'escola José Juan Ortiz. En té més detalls Pere Joventí Balcells.
En marxa el projecte educatiu del passaport Edunauta a Sant Andreu de la Barca. Alumnes de tercer i quart de primària de l'escola José Juan Ortiz han sigut els primers en rebre el passaport, amb el que es vol promoure la igualtat d'oportunitats educatives de tots els infants. El passaport Edunauta és un projecte educatiu comunitari per a tots els infants de 3 a 12 anys que impulsa l'Aliança Educació 360. El gimnàs de l'escola José Juan Ortiz ha sigut l'escenari escollit per rebre una visita molt especial, la d'un astronauta que ha arribat del més enllà per portar els passaports als nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. És la regidora d'Educació, Eunice Martín.
Doncs el passaport EduNauta està dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que és el que estem posant en marxa en la nostra ciutat. El passaport EduNauta serveix, és un llibret que serveix per poder fer activitats extraescolars en arreu de tot el poble. Doncs anirem traient un catàleg on els nens i les nenes es poden dirigir a fer aquella activitat. Llavors allà li posarem un sello o un gomet. Llavors el que intentem mostrar és la diversitat de coses que podem fer a la nostra ciutat i que tothom tingui una mateixa oportunitat. Vull dir que no per poder o no poder pagar, doncs pots anar a fer una cosa. No, el que s'intentarà amb això és que tothom que d'aquesta edat, que només és per tercer quart, que tenen una sort superxula de poder fer això. I és que podran fer activitats molt diverses i al llarg de tot, pues, pràcticament tot el curs.
Quines seran aquestes activitats així a grans trets? Ara en comentàveu algunes, activitats que normalment estan arrelades, no?, a la ciutat.
Doncs el que es tracta és que hem parlat amb les entitats que són, al final, les que donaran vida doncs, a aquest passaport. I el que es tracta és que puguin fer activitats diverses. Per exemple, el mes de novembre, tampoc vull dir molt, però diré alguna. Sé que podran fer al casino doncs, classes de sardana, perquè, escolta'm, qui sap aprendre sardanes? Doncs hi ha una entitat, l'associació Casino, que ens ensenyarà sardanes. També em sembla que havien de sevillanes. O la festa dels infants, on podem gaudir d'un munt d'activitats i allà també doncs, podrem tenir el nostre sello del passaport EduNauta.
Els alumnes de tercer i quart d'aquí de l'escola José Juan Ortiz han sigut els primers en rebre aquest passaport. Com els has vist? Els has vist il·lusionats, amb ganes, amb curiositat? Ja tenen els seus passaports?
Bueno, és una edat tercer i quart que estan plens de vida. Jo crec que tot això els entusiasma perquè a més és una cosa nova, és veritat, són els, com els ha dit l'alcalde, són ambaixadors ara mateix d'això que han rebut perquè ningú més ho sap, així que avui han pogut tenir aquesta primera experiència i jo crec que això els engrescarà, el fet de portar el llibret és com una responsabilitat, ei, jo tinc això i és una responsabilitat de que jo puc fer alguna cosa que m'han donat aquesta oportunitat, jo crec que ho hem de viure com una experiència i una aventura. I a més és molt important l'arreglament que faran amb l'escola perquè també s'encarregaran de que aquest passaport es vagi omplint.
I tenen alguna data límit o tenen tot el curs, entenem, per anar fent aquestes activitats i per anar omplint aquest passaport, entenc, eh?
Sí, sí, nosaltres cada mes anirem afegint activitats i durarà tot el curs i al final de curs, pues, com ha dit l'astronauta, hi haurà una sorpresa.
Ha sigut divertit, tota la performance que han muntat, no?, les companyes d'educació per intentar doncs, fer arribar aquest passaport, entenem, regidora?
Bueno, jo crec que tot s'ha d'englobar en un aspecte de diversió, tot i que tot és educatiu, però l'educació no vol dir que sigui avorrida. I per tant, hem de gaudir quan tu et creus i t'agrada el que fas, tot és més divertit. Jo crec que el que hem de fer és anar observant, anar veient i segur que ens engrescarà tot i tindrem ganes de tenir tots un passaport.
Podran recollir aquests passaports, regidora?
Sí, a les escoles de Sant Andreu els mateixos tutors s'encarregaran de donar a tercer i quart i si no ets, no vas a una escola de Sant Andreu no et quedes sense passaport, val? Podem recollir-lo a la segona planta de l'Ajuntament de 9 a 2, de dilluns a divendres i de 4 a 7 els dijous també per la tarda. I si no, a la Biblioteca Municipal d'Aigües Toses tenim de dilluns a divendres de 3 a 8 i el 6, que és on està la Casa Estrada, podem recollir-lo de dilluns a divendres de 4 a 8. Així que, com veieu, tenim diferents llocs i cap nen i cap nena de Sant Andreu s'ha de quedar sense el seu passaport.
D'altra banda, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que pel govern de la ciutat l'educació és sempre una prioritat.
Doncs aquí a l'escola JJ Ortiz els alumnes el que han gaudit molt d'aquesta activitat de presentació. Pel govern de la ciutat l'educació és sempre una prioritat. estem invertint en totes les, les etapes educatives de la ciutat, i precisament hi ha una d'aquestes apostes del govern municipal que és transversal en totes elles, que és el pla educatiu d'entorn, i és, diguéssim, és el marc on s'emmarca aquesta activitat, que el que pretén és connectar l'educació reglada de l'escola amb l'educació que també reben els infants fora de l'escola, a nivell d'entitats, a nivell d'associacions, a nivell de qualsevol tipus de vida, de formació, de col·lectivitat que hi hagi fora de l'escola. I per tant consideràvem que era important fer aquesta connexió, perquè ja no només, que és l'objectiu, connectem infants, sinó que també connectem famílies, no? I aquesta vida que busquem més enllà de l'escola o del nostre dia a dia, poder-la trobar també a Sant Andreu a la Barca. I és una de les clares prioritats.
Per tant, serà, doncs, això una bona manera també que els alumnes coneguin també la ciutat, no? Que es puguin fer seves activitats, doncs, ben diverses.
Un dels objectius precisament d'aquest passaport d'Edonauta és precisament que es conegui tot l'entorn que envolta la ciutat i que precisament també complementa aquesta formació. O sigui que precisament és el que busquem, aquest coneixement de la vida associativa que hi ha més enllà del nostre dia a dia, d'anar a treballar, anar a recollir els infants i fer vida de família, sinó que a més hi ha totes aquestes activitats.
I bé, a banda d'aquest passaport Edonauta, també, doncs, estan fent altres inversions a millora de les escoles. Expliqui'ns una mica.
Exacte, avui us volem anunciar que precisament l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca ha marcat en el Pla Sant Andreu Millora, doncs, millora tot el servei de neteja dels diferents equipaments i diguéssim, sobretot a les escoles, amb una licitació que supera el 1.200.000, el 1.200.000, i per tant treballem precisament per millorar tota la neteja de tots els equipaments i en exclusiu el de les escoles municipals. Per tant, doncs, jo crec que també amb aquest contracte donem resposta a una de les necessitats que la ciutadania ens feia arribar, i també als usuaris, sobretot d'aquests equipaments municipals, i molt content de poder-vos explicar de que mica en mica Sant Andreu, doncs, va millorant.
Des de l'escola José Juan Ortiz, la seva directora, Dolors Mateo, ha destacat la cara dels nens i nenes en rebre el passaport, i el fet de ser els primers els converteix en ambaixadors.
Explica'ns una mica com ha anat aquesta presentació del passaport Edonauta. Heu sigut els primers de tota la ciutat. No sé si aquest fet us fa sentir molt contents.
Bueno, si has vist les cares dels nens, pues estaven molt sorpresos. La veritat és que no sabien gaire cosa, i sí, ha estat una sorpresa per ells. Vull dir, penso que ser els primers ens ha beneficiat en això, no? Ara ells correran la veu i ja, pues no serà igual, però ells sí que estaven molt contents, i això és l'important, que ells estiguin contents i participatius.
Ha sigut com una sorpresa, no? I heu muntat doncs aquí tota una activitat on han pogut rebre aquests passaports. Entenc que estan satisfets, esteu contents amb una activitat com aquesta des de l'escola?
Bueno, com a docents estem contents, no? Que s'obri el municipi als nens, que coneguin les diferents activitats. Són propostes de fer els caps de setmana que estan superbé. I jo com a santandreuenca també, no? Hi ha moltes entitats a la població que donin visibilitat mitjançant les criatures del poble, doncs està molt bé.
Per tant, així obrireu, no?, d'alguna manera, les portes de les escoles, no?, i els nens podran fer seva aquesta ciutat que els envolta, no?, de quin tenga el pla educatiu d'entorn.
Aquest és l'objectiu, que les escoles, com a institucions que són, pues, estem dintre de la població i ens hem d'obrir als nostres nens i nenes.
Per tant, fareu aquest seguiment, entenc, d'aquestes activitats? Anireu veient una mica si els nens i nenes van fent, doncs, aquestes activitats?
Sí, haurem de publicitar les activitats mitjançant cartells, els calendaris, i anar recordant cada setmana què és el que es farà durant el cap de setmana i animar-los a participar.
L'adhesió al programa Passaport Edonauta es va aprovar el mes de març en plenari municipal. El projecte treballa perquè els infants tinguin més oportunitats educatives i puguin acreditar els aprenentatges adquirits fora de l'escola. El Passaport Edonauta està impulsat per la Fundació Jaume Bofill, entitat referent en la lluita contra les desigualtats socials a Catalunya a través de l'educació, i per la cooperativa Més Educació, entitat pionera en el desenvolupament de passaports d'aprenentatge fora de l'escola per a infants.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Sant Andreu de la Barca acollirà les jornades de la quinzena de la intel·ligència artificial, unes jornades adreçades a empreses i emprenedors per explorar el potencial de la intel·ligència artificial a l'empresa. Un networking i dues sessions formatives que s'impartiran el mes de novembre a les Escoles Velles. Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica, Comerç i Indústria, ens dona més detalls.
Doncs estem molt engrescats, il·lusionats amb l'organització d'aquesta quinzena, primera quinzena de la intel·ligència artificial, de la IA, a Sant Andreu de la Barca, a casa nostra, i bàsicament pivota sobre dos esdeveniments importants que donaran sentit a aquesta quinzena. El primer, si vols, podem començar pel networking, que tindrà lloc el 15 de novembre, pel matí, de 9 a 13:30 hores, a Escoles Velles, i és un networking sota el títol Aplicacions i oportunitats de la intel·ligència artificial en l'empresa actual. L'objectiu d'aquest networking és explorar el potencial de la IA aplicada a diverses àrees de l'empresa, amb la finalitat d'optimitzar els processos, reduir costos, augmentar la competitivitat en el mercat, bàsicament. I a més també es presentaran com es pot finançar la inversió en tecnologia aprofitant les subvencions i ajudes que actualment tenim, no? El networking el que al final vol és potenciar les sinergies entre les empreses del territori. És un networking dirigit bàsicament a empreses del Baix Llobregat Nord, per tant, i fomentar el creixement i la innovació entre aquestes empreses. Doncs al networking tindrem el Sergio Martínez, de l'àrea manager del Centre Tecnològic Leitat Technological Center, que ens parlarà de les aplicacions i oportunitats de la IA a l'empresa actual, i també després, en una segona part, amb la Cíntia Villafanya, que és líder de l'equip de l'oficina Next Generation EU Acció, de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya, que parlarà justament de les subvencions i el finançament per aconseguir aquests recursos.
Tenim per una banda aquest networking, divendres 15 de novembre al matí, de 9 del matí a 2:15, i després tenim la formació, dues jornades de formació, el dimarts 12 i el dimarts 19 de novembre.
Correcte, són dos dies, 4 hores cada dia, o sigui, al final és una formació de 8 hores, per tant, i aquesta formació té el títol d'Intel·ligència Artificial al servei del teu negoci, impulsant el màrqueting digital del futur. Llavors, en aquest cas, aquesta formació té com a objectiu explorar l'impacte i els avantatges de la intel·ligència artificial en les estratègies de màrqueting digital, en aquesta àrea de gestió. Aquí el que es pretén, bàsicament, és com funcionen aquestes aplicacions, aquestes noves tecnologies, aprendre com van, com es poden generar textos, com es poden generar continguts, webs, vídeos, etc., que ens ajuden amb aquesta àrea de gestió del màrqueting digital. Llavors, en aquest cas, la formació va adreçada doncs, a autònoms, a gabinets de comunicació, màrqueting, etc., que estiguin interessats en aprendre com funciona, no?, aquesta nova tecnologia. I la formació serà impartida, en aquest cas, per la Dolça González Recacha, que és una consultora digital experta.
I per què s'ha decidit fer aquesta quinzena de la intel·ligència artificial i quins són els objectius que es busca finalment des del consistori?
S'ha decidit perquè és un tema que està superactual, en boca de tots, diguéssim, i concretament aquestes aplicacions de cara al negoci, pensem que és important des del consistori apropar i donar aquestes eines a aquelles empreses i a aquells professionals que hi vulguin tenir coneixement sobre com funciona i el potencial que hi ha al darrere d'aquestes eines, doncs creiem que nosaltres com a consistori hem de facilitar, hem d'estar allà, hem d'ajudar i hem de fer una mica de pont, no?, entre el coneixement, en aquest cas aquestes noves tecnologies i com s'apliquen al negoci al final perquè siguis més competitiu.
Per tant, una intel·ligència artificial ben aplicada al nostre negoci ens pot ajudar molt, no?
Sí, la idea és aquesta, que puguem entendre com delimitem aquesta intel·ligència artificial aplicada al nostre negoci, amb les àrees de gestió de les nostres empreses, tant sigui en aquest cas amb el màrqueting digital o bé amb diferents àrees de la nostra empresa per, al final, reduir costos i ser més competitius.
Finalment, una crida a la participació al networking i també a aquesta formació i com s'han de fer aquestes inscripcions.
Facilitarem els links d'inscripció dels dos esdeveniments per a totes les empreses i professionals que estiguin interessats, tant en la formació com en el networking, i a partir d'aquí doncs, fem la crida per aprofitar aquesta oportunitat, no?, que posem a l'abast de totes aquelles empreses i persones que vulguin aprofitar-ho.
Quinzena de la intel·ligència artificial a Sant Andreu de la Barca, jornades adreçades a empreses i emprenedors per explorar el potencial de la intel·ligència artificial a l'empresa. Una activitat que s'emmarca dins del projecte supramunicipal del Fem Xarxa, Fem Empresa, on hi estan presents diferents ajuntaments del Baix Llobregat Nord com el de Sant Andreu de la Barca. La formació d'intel·ligència artificial al servei del teu negoci serà els dies 12 i 19 de novembre de 9:45 del matí a 2:45 a les Escoles Velles. Després tindrem el networking, aplicacions i oportunitats de la intel·ligència artificial en l'empresa actual, que serà a les Escoles Velles el divendres 15 de novembre de 9 del matí a 2:45 del migdia.
Ràdio Sant Andreu, 98.0. L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns.
Els castellers de la Droga van participar el passat dissabte a la 28a trobada de colles castelleres del Baix Llobregat. La trobada es va celebrar a Esplugues i des dels castellers de la Droga qualifiquen com una de les millors diades a les quals han participat. Van fer un 5 de 6, un 4 de 6, la torre de 6 descarregada i també un pilar de 5. Ens valora aquesta diada David Martínez, cocap de colla dels castellers de la Droc de Sant Andreu de la Barca i Pallejà.
Tenir l'oportunitat de participar a la 28a trobada de colles castelleres del Baix Llobregat, una diada espectacular on es reuneixen totes les colles de la comarca i érem 11 colles compartint plaça. I bé, per part nostra vam fer el que és fins ara la millor diada de la nostra història. Vam començar amb un pilar de 4 amb una enxaneta que estem rodant nova i a primera ronda vam fer el 5 de 6, que és un castell que enguany hem fet per primera vegada al setembre i ahir el vam tornar a descarregar. A segona ronda vam fer el 4 de 6, que és un castell que se'ns havia entrebancat una miqueta, però sembla que per fi ja li hem trobat la mida i ahir el vam poder tornar a descarregar. I a tercera ronda teníem un dels grans reptes de la jornada, que era a la torre de 6, que portem molt temps perseguint i ahir per fi la vam poder descarregar a plaça. A ronda de pilars teníem un altre gran repte, com era el pilar de 5, poder-lo recuperar. Feia un any que no el fèiem i ahir el vam recuperar amb una configuració totalment nova. Molt contents per la diada i amb moltes ganes de seguir treballant. El 17 de novembre tenim el que serà l'última diada de la temporada de Viladecans, on aquest 4 que li tenim ja una mica més agafat, volem veure si el podem fer avançar una mica més. Per tant, emplacem a tota la gent que vulgui a venir. Al final això és un treball en equip i com més gran sigui aquest equip, més lluny podrem arribar.
Nova cita castellera dels castellers de la Droga el proper 17 de novembre amb una diada que tindrà lloc a Viladecans.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
Fins aquí aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, i més informació, com no, a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha acompanyat un dia més a través d'aquest programa del Via Directa.
Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe.
may seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front.